sintonia habitual de la tertúlia del món a RAC1, perquè l'habitual, la convencional, la farem a partir de les 10 del matí. Perquè a aquesta hora, és segur que hi ha molta gent que ens està escoltant, pares i mares, que estan amb grans interrogants sobre el futur més immediat i el futur una mica més llunyà, i fins i tot a l'estiu. És a dir, què passarà amb la canalla? És a dir, què farà les criatures de totes les edats, des de les escoles bressol fins als adolescents que estan preparant-se per la selectivitat? Què passaran amb aquesta gent? Aniran a escola? Com aniran a escola? De quina manera aniran a escola? Estem demanant avui a través del 669-1010, 669-1010, notes de veu breu, preguntes, perquè d'aquí uns moments Josep González Cambray, director general de Centres Públics del Departament d'Educació i president del Consorci d'Educació de Barcelona, ens contestarà aquí al Món a RAC1. Primer saludem pares i mares de diferents edats, de pares i mares de diferents edats. Per exemple, aviam, Mònica Usart, tu tens una criatura que va a la llar d'infants, no?
Sí.
Quants anys té?
Té 2 anys, i és el primer any que va a la llar d'infants.
Val, 2 anys. D'aquí donem un salt a Jofre Llombart, el subdirector del Món a RAC1, perquè el Jofre té 2 criatures. De quines edats, Jofre? Bon dia.
Hola, bon dia. Un que està a punt de fer-ne 11 i que està fent 5è, i la petita que té 8 anys i està fent 3è de primària.
Perfecte. El Jordi Saumell té criatures ja més granadetes. Hola, Jordi, bon dia.
No era més, de 7 i 11.
De 7 i 11 anys, I d'aquí donem un salt. Bon dia, Noemi Polls.
Bon dia.
Aquests sí que són més granadets, sí, ja?
16 i 17.
16 i 17 anys. Per tant, cobrim tot el ventall del que serien les criatures que van des de la llar d'infants, l'Elna, la filla de la Mònica Usart, fins a les teves criatures, Noemi, que serien les que serien a punt, en alguns casos, d'anar a la universitat.
Exacte.
D'anar a la universitat. Sí. Estàs preocupada, Mònica?
Sí, una miqueta. Una mica, perquè, bueno, pel que he vist, l'Elna sí que està dins la franja d'edat que podria tornar a anar a la llar d'infants, no?, si passem a la fase 2. El que passa és que no veig molt factible amb l'edat que tenen, que mantinguin, com si diguéssim, les distàncies, i tampoc que es pugui aconseguir això de 5 alumnes només per aula, perquè, clar, n'hi ha més del doble dins de la seva classe, per exemple. Jo crec que la majoria de pares d'aquella classe treballem els dos, tant el pare com la mare. Per tant, no sé com es podria aconseguir que tothom hi pogués anar i, a més, que es respectin aquestes mesures de seguretat. Per tant, això em fa patir una mica.
Clar, i una altra cosa més, que és el tema de la conciliació, que aquest és un altre tema que parlarem, perquè és una paraula que deixem molt aparcada amb això. És a dir, és que, clar, és que aquí els pares i les mares molts treballen tots dos, amb la qual cosa ara ja és conciliar tot això és com un miracle moltes vegades, perquè estàs fent una reunió telemàtica, apareix una criatura per allà, i esclar, i tot plegat és molt complicat. No, és veritat. Perquè, sí, per exemple, un a un, tu planteges que la teva criatura torni l'1 de juny a escola, o tu ja ho veus de cara al setembre, Mònica?
Jo ho veig més de cara al setembre, però això sí, dins de les feines dels pares ens permeten que sigui així, perquè si no l'altra opció seria deixar la criatura amb els avis, que jo crec que ara per ara doncs, no és aconsellable. Per tant, no la portaré a la llar d'infants si jo o el meu marit ens podem quedar amb ella, perquè si no, clar, una criatura de 2 anys tampoc no es pot quedar amb ningú altre.
Ja... Yeah. Tu, Jofre, descartes ja que tornin el dia 1 de juny a l'escola i ho veus ja més de cara al setembre?
No ho descarto, perquè l'escola estava informant que precisament avui els que venien d'informar de les dates que podien obrir i situava l'obertura en el 8 de juny. Aleshores, entre el 8 i el 22 de juny hi hauria una finestra perquè hi anessin. Per tant, jo no ho descarto. Ara, això sí, sense cap tipus de conseqüències acadèmiques ni res. És a dir, estrictament... No és el meu cas, per als que acaben cicle, després per suport emocional i això que deia la Mònica de la conciliació. No descarto, però tampoc em jugaria tot el sou a que tornaran.
Jordi Saumell, quan se li va donar l'opció de poder venir a treballar a la ràdio, va passar com a mi, que és que teníem unes ganes boges de deixar la... O sigui, d'evitar la garofòbia de quedar-te tancat a casa i de poder anar a treballar. Jo crec que els hi passa a les criatures també, que tenen una... Aquesta distància social que han de tenir des d'un punt de vista físic, no la volen tenir des d'un punt de vista emocional. Volen veure els seus amics, volen passejar, cada vegada es volen trobar més... És el normal. O sigui, el que fan habitualment, la feina d'un nen, és driblar, de determinades edats, és driblar els pares. i anar a veure els seus, i anar a veure els seus amics i sí, amigues, sí, no? Llavors, tu creus que seran com tu, que la voluntat d'ells és d'anar a escola? I pregunto, tu creus que aniran a escola ara o ja ho pateix al setembre?
Dubto moltíssim que vagin a escola ara. La seva voluntat, és cada dia ho veig més clar, que és poder anar a l'escola, sobretot no tant per aprendre, perquè això, en el fons, ja ho tenen a casa, d'una manera diferent, sinó per retrobar-se amb amics, poder tenir el contacte emocional. És aquesta sensació tan estranya que fa que ara mateix sigui impossible, almenys en el meu cas, els he d'obligar cada tarda per sortir una estona a casa, perquè ells no tenen cap al·licient de sortir al carrer, a fer exercici, a caminar, a anar a jugar amb una pilota, amb qui?
Joan, és que tanta gent m'ha dit això que estàs dient tu ara, tanta gent, o sigui, m'he trobat gent pel carrer que em deia, però jo vaig sola perquè és que les criatures no volen sortir de casa. No volen sortir de casa perquè, clar, què anem a passejar? No hi ha cosa que avorreixi més una criatura que passejar amb els pares.
Sí. De fet, ja els avorria fins i tot abans d'anar a comprar, i ara, alguna vegada, diuen, podem venir amb tu a comprar.
Comprar, esclar, és clar, almenys compra el seu. En el cas de la... Clar, és una altra, és una altra història.
No. La meva filla em diu, què, sortir a passejar amb tu? Amb tu? Quin clar. Sentit té?
Clar.
I a més els seus amics estan a Poblenou, nosaltres vivim a Badalona. Sí. Passejar pel centre de Badalona és molt maco, però si no hi ha els amics a Poblenou no té cap mena de sentit, i està desitjant a veure quan podrà anar a passejar per la zona on es pot creuar amb algú de la seva
edat. Clar, és que ara per ara els nens tenen a dins de casa, diguéssim, les necessitats immediates cobertes, que és la família, la companyia i d'alguna manera l'educació i la distracció. És a dir, si l'escola no és...
I la pantalla.
La distracció entra dins de la pantalla. Però, clar, si a l'escola, diguéssim, no ofereix, diguéssim, algun al·licient extra, perquè, clar, anar a l'escola per trobar-se amb dos amics que no es puguin interactuar, contactar de cap manera, parlar a distància...
Home, jo t'he de dir que noto la diferència. Per exemple, la meva filla està dient, els d'Alcanar ja estan en fase 1, a punt de fer la 2. Es poden trobar. Primera, que ja surten al carrer i es troben entre ells, però després que poden estar en grup, en terrasses, prenent alguna cosa, en teoria mantenint les distàncies, però és molt diferent per ells ja. O sigui, per ella allò és el paradís. I en canvi, on està ara, en la fase que està ara, és una presó per ella. També t'he de dir que l'altre fill està encantat de la vida, perquè no és gaire sociable, ell amb el seu skate fa ja el que vol, i no li fa falta res més.
No és gaire estarà sociable, com estigui escoltant, enviem una abraçada molt forta, efectivament, al fill del Remi Poix.
No, perquè jo l'envejo moltes vegades, perquè ell està molt bé, vull dir, s'aixeca més tard que si n'és a l'institut.
Bueno, això els hi passa a tots, eh?
És evident, això ho trobaran a faltar.
I van a dormir més tard.
Vull dir que fan horari nocturn, que ja és el que el cos els hi demana, i no li fa falta aquesta part de socialització que sí que li fa falta a l'altra.
Permeteu que afegeixi, i aquí sí que jo m'aparto, com que tots sou periodistes, podeu preguntar què vulgueu al director general de Centres Públics del Departament d'Educació i president del Consorci d'Educació de Barcelona, el senyor Josep González Cambray. Josep González Cambray, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem amb les preguntes de la Mònica, del Jofre, del Jordi o de la Noemí. Aviam, qui vol preguntar?
Jo sí que
val,
tinc...
Val, Noemí, comença, vinga.
A mi una de les preocupacions més importants que crec de cara als meus fills, que estan, com deia ara, a 16 i 17 anys, un està en quart d'ESO, l'altre està en primer de batxillerat, és realment aquests nens assoliran els conceptes que han d'assolir? És a dir, seran una generació amb certes llacunes, aquelles una mica estigmatitzades de la promoció de tal, aquests anaven una mica coixos. Potser que si en el currículum fiquem aquesta promoció ja serà un hàndicap. Ho assoliran, això? O sigui, quines repercussions tindrà a nivell acadèmic aquest procés que estem vivint ara?
Bé, doncs, Noemí, el que comentes no és menor, i és un tema molt important. M'has comentat que estaven a quart d'ESO i primer de batxillerat, oi?
Sí.
Nosaltres, des del Departament d'Educació, estem convençuts, de fet, des de que va començar la pandèmia, el que hem fet clarament és donar suport als centres i orientar-los i intentar acompanyar-los el millor possible per tal de reconduir aquest aprenentatge. O sigui, l'aprenentatge no només és acadèmic, l'aprenentatge no només és de continguts. I nosaltres, una de les coses que hem après és que el currículum existeix, el currículum és molt important, però hi ha molts altres sabers, hi ha molts altres maneres d'intel·ligència i d'aprendre's. Això, evidentment, ja ho sabíem de molt abans, va molt lligat amb una transformació educativa a la que estàvem del tot posats, no? Aprendre habilitats i a moure'ns en una societat que ens reclama exigències diferents i ens reclama una capacitat d'adaptació molt diferent a la que hi havia abans, perquè tot canvia molt més ràpid del que canviava. I, per tant, Noemí, estem del tot convençuts de que no serà una generacions, no sé com ho comentaves, estigmatitzades, en absolut, sinó que el que farem és potenciar altres formes d'aprenentatge i després el tema dels continguts, i som a temps. Només hem perdut un trimestre, entre cometes, el perdut. Hem deixat de fer les coses presencials com les fèiem sempre. Ens hem trobat en una situació que no havíem viscut mai. I, per tant, aquest tercer trimestre, no perdem de vista que aquest curs ja havíem tingut dos trimestres. I, per tant, tots els professors, tots els docents, coneixien els seus alumnes. I, per tant, això és tan més fàcil de cara a fer aquest tercer trimestre telemàtic. Un tercer trimestre telemàtic amb totes les dificultats que us podeu imaginar. I amb tots també, i amb tot l'acceleració del procés d'aprenentatge que també us podeu imaginar. Perquè si una cosa té les urgències és que acceleren els processos d'aprenentatge. Per tant, la resposta clarament, i la sento de forma molt, molt interioritzada, és que no, en absolut.
Val. Més preguntes? Algú té més preguntes per aquí? Saumell.
Doncs...
Sí.
Però, val, de seguida la Mònica, Saumell.
Jo tinc una cosa més imminent, un dubte més imminent. És a dir, ara fa una estona parlàvem de la falta d'al·licients que tenen a la canalla a l'hora de sortir, perquè no troben res nou que els hi aporti sortir al carrer.
Sí. Aleshores, de cara als... gràcia perquè tinc, Jordi, tinc filles adolescents que em passa el mateix.
Doncs, de cara al casals d'estiu, és a dir, quins al·licients poden tenir els nens i els adolescents fins i tot per apuntar-se a algun casal d'estiu en cas de necessitar-ho? Perquè tampoc no es dona, o sigui, els processos d'inscripció estan oberts. Però jo trobo, per exemple, a nivell personal, que no sé si apuntar-los perquè no sé en quines condicions estaran apuntats en aquests casals d'estiu.
A veure, les condicions en les quals es portaran a terme els casals d'estiu estan ja aprovades en un document també que ha passat per Procicat i venen a ser similars a les condicions que proposem des del Departament d'Educació per tal de donar resposta a tots els requisits del Departament de Salut, del Ministeri i de Protecció Civil de quines han de ser les mesures de seguretat necessàries. Jo aquí, en tot cas, si em permets, faria un parell de reflexions. La primera, epidemiològicament estem davant d'una pandèmia que tot va canviant d'un dia per l'altre. Per tant, les condicions epidemiològiques de l'1 de juliol no seran les de l'1 de juny. Després, el retrobament, abans també no sé de vosaltres qui ho comentava, només el fet de veure's i estar junts un grup reduït encara que no es puguin abraçar, ja és un pas endavant, molt endavant del que tenim fins ara, del que hem tingut en aquestes primeres fases de la pandèmia del coronavirus. I, per tant, el fet d'estar junts, de fer activitats i d'aprendre junts, encara que no ho puguin fer tot com els agradaria fer, segur que aporta molts elements positius. Per tant, nosaltres entenem que aquest any és l'any dels casals, ha de ser l'estiu dels casals. Nosaltres obrirem les escoles al juny i els instituts d'aquest país amb l'objectiu de que hem posat a disposició tots els edificis educatius dels ajuntaments, dels altres departaments de la Generalitat i de les entitats en el lleure perquè continuïn oberts a l'estiu, per fer casals, per fer més casals, per fer casals més becats i per fer casals més educatius. No perquè no ho fossin, sempre han estat educatius, però encara més.
Aviam, més preguntes, la Mònica.
Sí, mira, jo vaig a l'altre extrem, el dels nens més petits, perquè a la llar d'infants és veritat que a aquesta edat doncs, es relacionen molt entre ells, com si diguéssim, es toquen, s'estan descobrint, i aleshores hem vist algunes imatges que ens arribaven des de França dels nens que havien tornat els més petitons a la llar d'infants, i entre molts pares ho comentàvem que ens preocupava perquè hi havia nens que estaven, com si diguéssim, amb un quadrat dibuixat a terra, cadascú dins del seu quadrat i sense relacionar-se entre ells. Llavors, la meva pregunta és, si torna a la llar d'infants, la meva filla, per exemple, haurà de mantenir aquesta distància de seguretat i s'hauran de plantejar situacions com aquestes?
Mònica, no dibuixarem quadrats a terra. No. A veure, el risc zero no existeix, és evident. Aquí només existeix el risc zero si estàs confinat i si no et relaciones amb gent que ha sortit del carrer. Per tant, no existeix. A nosaltres el que fem de cara a les llars d'infants és autoritzarem l'obertura de les llars d'infants sempre quan es compleixin totes les mesures sanitàries i d'higiene que tenim escrites. Només autoritzarem infants d'1 a 3, que això també és rellevant. Pel que em deies, Mònica, l'Elna feia P2, no? O fa P2?
P1, té 2 anys ara.
Fa P1, correcte.
Un any. Sí.
Per tant, ella podria anar sempre quan la seva llar d'infants obri. No perdem de vista que les llars d'infants són majoritàriament de titularitat municipal. El Departament d'Educació només en té 42. Tenim 900 llars d'infants de titularitat municipal i tenim unes 650 llars d'infants privades. Per tant, s'acolliran aquests nens d'1 a 3 anys, per tant, amb aquesta funció d'acollida, un màxim de 5 alumnes, de 5 infants per espai, i es prioritzaran els infants amb les famílies que necessitin conciliació familiar. El que estic d'acord una mica amb la teva reflexió del tot és que hem de deixar que els nens siguin nens. No, la cultura de la por no ens pot guanyar. I, per tant, això és certament no és immediat i no és fàcil. No hi ha res fàcil, eh? Estem en coronavirus, no hi ha res fàcil. Però hauríem de trobar l'equilibri entre complir les mesures de seguretat i que el nen pugui ser nen. No sé si m'explico, si ho compartim. Sí.
Val. Són les 9 i 12. Jofre, alguna pregunta?
Sí. Sí, jo volia preguntar, miri, en tota aquesta crisi hem descobert que tots portem un metge dins, que ja sabem si amb unes decimetres tenim coronavirus o no tenim coronavirus. Tothom porta un epidemiòleg dins, que tothom sap si això anirà per aquí, anirà per allà. Després tothom ha portat un mosso d'esquadra dins, dient si el veí ha de portar o no ha de portar la mascareta, i ara arribem a que tothom porta un mestre dins. Aleshores, jo ja salto directament a aquesta pantalla i li pregunto, perquè segur que s'han tingut aquest debat intern, a la pregunta barra dubte de per 15 dies paga la pena reobrir les escoles, com que el resultat és que sí, i segur que hi han pensat, m'agradaria saber quins factors han portat a les autoritats educatives a pensar que per 15 dies paga la pena. És a dir, que em doni la part de la balança positiva que ha empès a portar aquesta decisió.
Gràcies, Jofre. Permetem fer una petita introducció molt ràpida. Hem viscut una situació que no ens imaginàvem. Però a Catalunya hem tancat els edificis, però no hem tancat educativament. Hi ha hagut països, hi ha hagut llocs d'Europa, que han tancat les escoles del tot. Per tant, un primer parèntesi, si em permeten, és posar en valor també el sistema educatiu català, posar-lo molt en valor. I això ho hem fet gràcies a la implicació dels docents, gràcies a la implicació dels mestres i professors, perquè han hagut de fer les coses diferents de les que hem fet fins ara, i això requereix un aprenentatge ràpid. Per tant, agrair als docents aquesta implicació que han tingut. Tenim uns docents fantàstics, reivindicatius i implicats, que no deixen de ser ni reivindicatius ni implicats. Tots són departament d'educació, on de mare dèiem, el departament d'educació, els centres també són departament d'educació. I, per tant, també a fer extensiu aquest agraïment a les famílies. I ara sí, la pregunta una mica que em feia, Jofre. És evident i és cert que el repte el tenim al setembre. El repte el tenim que el curs que començarà el 14 de setembre puguem fer una educació el més presencial possible. De fet, el nostre objectiu és que a la tornada al setembre tots els infants, nens i nenes, a les escoles i adolescents, nois i noies, als instituts, puguin anar presencialment a l'escola. Després, si voleu, hem pogut tornar una mica amb com tenim previst fer possible això, i és evident que com tota la vida arribarem fins on puguem arribar. Però hem entès clarament i estem també del tot convençuts de que ara havíem d'obrir. Ara havíem d'obrir perquè no podem tampoc anar aïllats de com està avançant la desescalada. No podem viure aïllats de com està... Abans també no sé qui de vosaltres ho comentava, si ja es troben d'alguna manera al carrer, si hi ha d'alguna manera... Per tant, enteníem que l'escola, que no només té una funció educativa, sinó que també té una funció molt i molt important a nivell comunitari, a nivell social, a nivell d'equitat, a nivell d'igualtat d'oportunitats, havia d'obrir. I si em permets, Jofre, el que fem és obrir tractant de donar la millor resposta a l'alumne. O sigui, nosaltres, i això sí que ho reconec, i això, en tot cas, si algú ens critica el Departament d'Educació per prendre aquesta decisió amb aquests paràmetres, ho acceptem 100%. Les altres crítiques també les acceptem, les podem compartir o no. Però aquesta fins i tot la compartiríem. Nosaltres prenem totes les decisions pensant en els nens i pensant en els alumnes. L'alumne al centre de les nostres decisions. I això ha de ser sempre així. I, per tant, el que fem és, tornem a l'escola, però oferint a l'alumne el que entenem que necessitarà el jovent. M'explico una mica més. A les escoles fem acollida de l'alumnat i atenció presencial als alumnes a P3, P4 i P5. A 6è entenem que com tanquem escola hem de fer una acció educativa presencial. I a la resta de cursos el que plantegem és, com que són els centres els que coneixen els seus alumnes, centre planifica atenció personalitzada del tutor i pots planificar atenció tutorial en grups reduïts, que és una mica el que també comentàveu abans, de que entrés en antena pels altres cursos. I què fem als instituts? Finals d'etapa, cursos que titulen. Entenem que els cursos que titulen els alumnes han de tornar a l'escola perquè necessiten orientació a quart d'ESO per saber quin camí després segueixen a nivell educatiu, perquè necessitem tancar el segon de batxillerat, no a nivell acadèmic, sinó a nivell de preparació de la selectivitat, i perquè necessitem que tots els alumnes de segon d'FP, ja sigui grau mig i grau superior, acabin el curs presencialment per acabar obtenint aquest títol.
Molt bé, és un quart de deu. Anem a la publicitat i ja tornem aquí al Món a RAC1 per continuar parlant, i tenim moltes trucades dels oients per continuar sobre aquest debat de com tornaran els nens a les escoles, quan, com i de quina manera.
El Món a RAC1 amb Jordi Basté.
9 i 20. Comencem ja amb les consultes dels oients, que són moltes, tant per part de pares com també de professors. Preguntes que ens han enviat al WhatsApp del programa del Món a RAC1, 669-10-10-10. Mira, allò que parlàvem amb la Noemi Polls, la Mercè, que parla de la conciliació.
Soc separada, a custòdia compartida, i bé, les setmanes que em toca estar amb la meva filla, estem ella i jo soles. Si jo m'he de reincorporar a la feina i les escoles redueixen un percentatge actualment indeterminat a l'assistència presencial, com es suposa que tinc que conciliar jo estar treballant les 8 hores més les una i mitja de camí d'anada i tornada de la feina? La meva filla té 11 anys. Si ha d'estar a casa, com ens ho muntem?
Senyor González Cambré, vostè dirà.
És un dels principals reptes i de les principals preocupacions que el més aviat possible hem de donar resposta a la conciliació. Aquest és un dels motius pels quals obrim les escoles i els instituts al juny, sobretot les escoles, perquè la conciliació és més amb edat escolar, de 3 a 12 anys. Llavors, el que comentava la Mercè, que al final m'ha semblat que deia que tenia la filla d'11 anys, oi? Si està a 6è, la seva filla pot fer 5è o 6è, si està a 6è, nosaltres el que podrà anar a l'escola tots els dies per motius de conciliació, ja ara el juny. I el que abans m'hi referia, el repte, és que al setembre siguem capaços entre tots de donar resposta a la conciliació de tothom i de tots els pares i mares que perquè els seus fills vagin a l'escola cada dia. No pretén de vista, ahir s'hi referia el conseller. Hem viscut una emergència sanitària i al setembre tindrem una emergència educativa. I una emergència ens implica a tots. I per tant hem d'aconseguir sí o sí que al setembre tots els infants, nens i nenes de les escoles puguin tornar presencialment tots els dies a les escoles.
Pere.
Volia saber què es farà amb el tema de les escoles privades d'anglès i d'informàtica.
Vostè dirà.
Les escoles privades, com a privades, podran obrir sempre i quan donin resposta i compleixin totes les mesures sanitàries, d'higiene i de seguretat que nosaltres establim al document que es va aprovar ahir pel Procicat i a les instruccions d'obertura de centres educatius que transmetrem avui a totes les escoles i instituts del país.
La Pilar i la selectivitat.
M'agradaria preguntar quins telèfons tenen habilitats per resoldre problemes amb la matriculació de la selectivitat online. Si ni el 012 ni els telèfons dels departaments d'ensenyament ni universitats responen trucades.
Entenc que la Pilar fa aquesta consulta perquè fins ara no se n'ha sortit i no l'han pogut atendre telefònicament. Els telèfons als quals feia referència són els que hauria d'anar trucant. Ara no li sé respondre. Disculpi, quins hi ha altres telèfons habilitats? En tot cas, el que sí que hem de garantir és que tothom que tingui dubtes els pugui satisfer. Jo el que li recomanaria a la Pilar és que s'adrecés al seu institut, que si té dubtes concrets s'adrecés al seu institut i que sigui l'institut, en tot cas, que li faci la resposta i si no li pot fer, que faci la consulta el més aviat possible al Departament d'Educació perquè se li doni la resposta.
La Maria Expósito, amb una llar d'infants a Reus.
Voldria saber com hem de fer les llars d'infants per mantenir amb nens d'un i dos anys les distàncies. És que ja només això és molt preocupant. Com ho hem de fer, això? Que ens ho expliquin, sisplau.
Jo crec que estem en una situació que no hem viscut en anterioritat. I, per tant, jo crec que és una pregunta molt recurrent i molt òbvia i molt fàcil, molt immediata. Com podem mantenir les distàncies que ens marquen els protocols de seguretat en els nens petits? Aquí, més que ens ho expliquin, jo el que diria és, doncs fem-ho entre tots. Nosaltres oferim aquesta possibilitat d'obrir aquestes llars d'infants, doncs fem-ho entre tots. Veiem de quina manera, sense que el nen deixi de ser nen, la normalitat no existirà. Per tant, hem de veure entre tots com podem donar resposta a aquesta situació. No és fàcil.
La Mònica fa diverses preguntes.
Voldria, si em poden aclarir, com és que el mes de juny s'acceptaran grups de 13 alumnes a infantil i primària, I en canvi pel cas del d'estiu només 10 alumnes per grup, quan qui treballem amb això sabem que, per exemple, infantil, un monitor per 10 és inviable, per tant haurem de posar sí o sí dos monitors i per tant no sabem perquè no es pot pujar igual que a les classes d'infantil i primària al juny. Si al juny no es fa menjador, si al final es realitza el cas del d'estiu, si el podrem fer menjador, i si al setembre podrem fer menjador i activitats extraescolars.
Pel que fa al ràtio dels grups reduïts, nosaltres el que hem seguit és totes les indicacions i totes les recomanacions de tots els documents existents. Penseu que per elaborar aquest pla l'hem fet des del coneixement. Aquest pla pot no agradar a tothom, però el que sí que està fet és havent escoltat a tothom. I, per tant, des de totes les pràctiques que es fan a Europa i parlant amb tots els agents educatius i la comunitat educativa, el que hem fet és elaborar aquest pla. Tothom ens diu que els grups reduïts han de ser entre 10 i 15, però tant Salut com el Ministeri, de fet el Ministeri recomana 15, arriba com a màxim de 15, i el Departament de Salut també permet aquesta xifra. Hem posat 13, tot i que entenem que al mes de juny aquesta xifra també hauria de ser flexible i ens agradaria que no arribar amb aquests 13 alumnes màxims al mes de juny. Per tant, amb els centres, amb el pla... Permeteu-me un moment. Tenim un document de Procicat, que és el que es va aprovar ahir i el que va explicar el conseller en roda de premsa. Ara el departament avui enviarem unes instruccions a cada centre educatiu i cada centre educatiu haurà de fer un pla de reobertura de cada centre, perquè la realitat és molt diferent i la tipologia de centres també és molt diferent. I, per tant, cada centre farà aquest pla de reobertura on ens identificarà aquestes necessitats i nosaltres marquem unes pautes. Si els grups són inferiors a 13 al juny, doncs molt millor. Pel que preguntava del menjador i les extraescolars, la resposta és que sí. Al setembre hem de poder continuar oferint el servei de menjador. No prenem de vista que un dels objectius que tenim entre tots com a societat i com a comunitat és intentar tornar a la normalitat el més aviat possible. Ara sí, una normalitat que doni resposta i que ens asseguri com a prioritat que responem i donem cobertura a totes les mesures de seguretat higièniques i sanitàries. Mm-hmm. Per tant, hi haurà servei de menjador al setembre, sí, hi han d'haver extraescolars al setembre també, el que no serà és el mateix servei de menjador i les mateixes extraescolars. El servei de menjador haurà de tenir segurament més torns si volem mantenir distàncies i haurem de reajustar els horaris dels centres per fer-ho possible.
La Tere.
Referent als mestres, diuen que a partir dels 60 no hi podran anar. I jo em pregunto, els que en tindrem 59 sí que hi podrem anar?
Els treballadors de més de 60 no assistiran presencialment als centres, tal com diu la Tere. Els que en tenen 59 doncs no arriben a 60. Per tant, sí, hauran d'anar als centres a impartir les classes de forma presencial. Bueno, les classes no, perdoneu. Al juny no tornem a fer classes. Al juny el que fem és, abans, em sembla que ho explicava jo, el que fem és aquest acompanyament emocional i aquest acompanyament educatiu, però no reproduïm les classes. El curs acaba aquest mes de juny telemàticament, tal com s'està fent ara.
El Xavi i les extraescolars.
Volia saber, perquè tenim una empresa familiar d'activitats extraescolars, què és el que passarà de cara al proper curs amb les empreses que ens dediquem a fer activitats extraescolars, perquè es parla del curs, però en lloc i cap moment se n'ha parlat d'aquest tema.
Tal com molt bé sap el Xavi, l'oferta d'activitats extraescolars la fan els centres educatius, la fan les AMPAs, i, per tant, a partir del setembre hem de seguir fent aquesta oferta de cara a complementar l'educació dels nostres infants. Nosaltres ens creiem molt l'educació formal i l'educació no formal, l'educació lectiva i l'educació no lectiva. No tot passa a l'aula. Els alumnes aprenen dels docents, però aprenen molt entre ells, i per tant també que es barregin amb altres alumnes i falten altres tipus d'activitats que els estimulin altres tipus d'aprenentatges, doncs evidentment és un valor importantíssim pels alumnes. Entenem que hem de poder fer les activitats extraescolars el més aviat possible, també.
La Cristina.
Soc mare i mestra. Algú em pot explicar què faig amb el meu fill si no el puc deixar amb ningú?
Doncs serveis essencials. Hauria de poder anar a l'escola. Al setembre segur, evidentment, podré tornar a l'escola, el fill de la Cristina, o la filla de la Cristina. I ara el juny, en funció del curs en el que estigui.
Molt bé.
Per anar-hi de forma contínua, eh? O sigui, a l'escola hi podrà anar tothom. O sigui, obrirem totes les escoles i instituts i de forma... tots els nens han de poder tornar a l'escola en algun moment. Però entenc que la pregunta de la Cristina anava més referida a la conciliació.
L'Alba pregunta pel servei de menjador de les escoles Bressol.
M'agradaria saber si a les Bressol, que són privades, hi haurà servei de menjador, ja que hem sentit que no hi hauria servei de menjador fins al setembre que ve.
Doncs, Alba, ens ha arribat aquest retorn des de diferents persones i des de diferents ajuntaments i des de diferents escoles bressols, i per tant, en tot cas, Alba, el que puc garantir no és com acabarà, quina decisió s'acabarà prenent, sinó que avui aquest tema l'estudiarem amb fermesa parlant amb el Departament de Salut per a veure si podem d'alguna manera autoritzar de forma excepcional a obrir algun menjador de les escoles bressols. No t'ho garantitzo, però el que sí que garantitzo és que farem aquesta feina.
I la Susana que... explica el cas de la seva filla.
Mira, jo tinc una nena de 8 anys i tots dos treballem. Els avis són de risc i no saben què fer amb la nena. Si podrà tornar a escola o no aquests dies.
La Susana, la filla de Susana, el fill de Susana podrà tornar a l'escola? Sí, podrà tornar a l'escola de forma continuada amb tot l'horari per tal de donar resposta a la conciliació, que el mes de juny no. Penseu que ja tenim ara, des de que hem presentat el pla, des de que ahir el conseller va presentar el pla, tenim molts punts de vista que ens diuen ui, obriu massa, i n'hi ha d'altres que diuen obriu poc. El que hem pres la decisió, des del departament el que hem fet és prendre una decisió la menys restrictiva possible per tal de donar suport al màxim possible a les famílies i als nostres docents i amb aquestes necessitats, però que evidentment doni resposta i que puguem garantir que es compleixin totes les mesures de seguretat. Si ara tornen tots els nens a l'escola el mes de juny, tots els nens, tots els dies, no podríem garantir aquestes mesures de seguretat i salut.
La Valentina?
Cada escola podrà escollir si obre o no segons la capacitat que té. I en el cas dels nens de 0 a 6 anys, com sabrem quins nens poden anar-hi i quins no?
Cada escola podrà escollir obrir o no. Les escoles obriran en fase 2 en el moment que estiguin en fase 2 a partir de l'1 de juny. Per tant, hi haurà diferents velocitats entre territoris d'obertura d'escoles, però moltes obriran l'1 de juny i algunes segurament que serà per 3 setmanes, ja? no perdem de vista que el curs acaba el 19 de juny i el curs acabarà el 19 de juny. I per tant, moltes escoles obriran per 3 setmanes i alguna altra potser s'incorporarà una mica més tard, depèn de les, si no passen a fase 2, com tot apunta, algunes regions sanitàries. Com el 06 és una mica el que explicàvem abans, eh? Aquí està prevista l'acollida de l'alumnat i està prevista l'atenció a l'alumnat, prioritzant conciliació i prioritzant vulnerabilitat. En aquest sentit, doncs, la Valentina, no sé si va a la llar d'infants o a l'escola, però s'hauria d'adreçar a la llar d'infants o a l'escola, o l'escola s'adreçarà amb ella i la llar d'infants per a veure si està, farà aquesta detecció, cada escola farà aquesta detecció de quin alumnat i quins infants aniran a l'escola aquest mes de juny.
El Bernat.
Tinc un fill de primària i una nena P3. M'agradaria saber si la redonació de les escoles no es pogués fer al 100% i s'haguessin de fer activitats a casa, si hi ha algun sistema o mitjà plantejat digital, ja que el que estem utilitzant ara en escola pública, bueno, és una mica poc treballat. M'agradaria saber si hi ha algun plantejament de fer algun sistema integral o alguna cosa així.
El nostre objectiu, Bernat, és que tots els alumnes de l'escola, per tant, si està a P3 i està a primària, doncs els teus dos fills, puguin anar de forma presencial a l'escola a partir del 14 de setembre tots els dies. Pues a veces compartir una reflexió que és molt important, eh? Aquesta pandèmia, aquest coronavirus, ens ha servit no per saber-ho, perquè ja ho sabíem, tothom era conscient de l'existència i de la bretxa digital, però del que sí ens ha servit és de donar resposta de forma molt accelerada amb aquesta bretxa digital. Ho hem fet tot fins on volíem arribar? En absolut. Hem fet passos en la direcció que volem? Moltíssims. I segurament molt més ràpids dels que els haguessin fet sense coronavirus. Per tant, tota la feina que estem fent ara de bretxa digital, pel que fa a equipaments informàtics i telemàtics que tothom en tingui disponible, tots els alumnes, els vulnerables i tots els alumnes, i també el que tu et referies, Bernat, que és el sistema digital i la manera d'aprendre, perquè fer classes telemàtiques no vol dir reproduir les classes presencials a través de la pantalla de la tablet. Nosaltres, per tant, tot aquest temps està servint per posar-nos al dia també en aquest sentit de sistemes digitals i sistemes telemàtics on evidentment teníem camp per córrer. Res no ens assegura que no haguem de tancar les escoles i els instituts per períodes curts de temps durant el proper curs. Fins que no tinguem vacuna, res ens assegura això. I, per tant, quan ens diuen ostres, és que amb el tema de connectivitat estem tenint retards, i tant, estem tenint retards, ens estem afrontant a reptes molt importants i molts, les solucions amb aquests reptes segurament no són tan ràpides com a tots ens agradarien, però en tot cas són el més ràpides possibles. I per tant, el que jo em volia referir és que tota la feina que estem fent ara la tindrem feta. La tindrem feta si ens arriben altres fases de pandèmia més endavant, o la tindrem feta per complementar des de l'ensenyament i des de l'educació telemàtica el que nosaltres fem a les nostres aules presencialment.
La Dolors.
M'agradaria saber com quedarà per fer la selectivitat, si aniran a classe perquè els hi facin reforç, si no, i on es farà els examens de selectivitat, perquè deien de fer-ho en els instituts i encara no ha quedat clar res d'això.
Els alumnes de segon de batxillerat que s'estan preparant la selectivitat aniran a les escoles quan s'obrin. Aniran als instituts quan aquests instituts s'obrin. Per tant, a partir de l'1 de juny en molts territoris. On es farà la selectivitat? Perdoni?
No, no, digui.
On es farà la selectivitat? Hem arribat a un acord amb el Consell Interuniversitari de també facilitar els instituts per fer les proves de selectivitat per tal de poder diversificar els diferents espais on es fan els exàmens i així poder prevenir contagis. Fins i tot també universitats, el Consell Interuniversitari ha allargat un dia més per tal de que sigui més repartit aquesta presència física d'alumnes per fer els exàmens de selectivitat.
Elisabet.
El meu dubte és com es resol el tema del transport escolar.
El transport escolar, al setembre hi ha d'haver transport escolar a veure, si m'ho explico curt i bé. Al setembre hi ha d'haver transport escolar donant resposta a les mesures de seguretat, que això voldrà dir, segurament si són les mateixes d'ara, voldrà dir amb mascareta, amb distància suficient, i per tant haurem de veure, s'haurà d'analitzar si aquest transport escolar, aquest servei o número de transports que fem és suficient o no és suficient. I això serà un repte que tenim de cara al setembre. De cara ara al juny, a la tornada d'aquestes setmanes, només faríem transport escolar en casos específics i necessaris. I, evidentment, hi aplicaríem totes les mesures existents de seguretat.
L'Eva.
Tenim un fill que l'any que ve comença un grau mitjà de només un any. Els graus mitjans tenen moltíssimes hores de pràctiques. Han dit alguna cosa de com es gestionaran aquestes hores de pràctiques?
Sí. Ara el fill de l'Eva anirà tornar a l'escola, perquè si l'any vinent farà un primer de grau mitjà, segurament estarà a quart d'ESO. Per tant, anirà a l'escola, l'orientaran. Un cop estigui al setembre al grau mitjà, nosaltres el que farem serà garantir aquesta presencialitat prioritzant els ensenyaments on té més sentit que aquesta presencialitat es faci sí o sí. I com és obvi, com és de sentit comú, les pràctiques són un d'aquests elements. Les pràctiques les farem com les fem fins ara? No. Les pràctiques també les farem amb normalitat. Haurem de fer pràctiques també aplicant totes les mesures de seguretat existents. I com el que ens diu el Departament de Salut i Protecció Civil, el que ens diu Salut és que a l'hora de fer eines, a l'hora de fer maquinària, a l'hora de fer diferents tipologies d'equipaments, hem de ser molt curosos per tal de fer un tractament individual, després desinfectar-ho, netejar-ho i després tornar a fer aquest tractament individual.
El Ferran li passa com a la Mònica i l'Elna. Té una filla de 2 anys.
Escoles bressol, o tant les escoles normals de primària o secundària que tenen els nens, de tenir algun tipus de control sanitari en el sentit de si li faran algun tipus de PCR o serologia per saber si, clar, si un nen és asimptomàtic o no, o el que sigui, que no infecti els altres nens?
Sí. Nosaltres el que recomanem a les instruccions i el que deixarem prescrit és que els alumnes que presentin, els nens que presentin simptomatologia compatible amb el Covid no vagin a l'escola. Els que convisquin o hagin tingut contacte estret amb un positiu confirmat o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies no vagin a l'escola. I han de tenir el calendari vacunal per anar a l'escola. I també recomanarem, això sigui una mica el que és obligat, però recomanarem també que abans de sortir de casa tots els nens se'ls prengui la temperatura per veure una mica també, per analitzar, perquè no vagin a l'escola en febre. No prenc de vista que el que ens diu Salut és que com els nens no presenten simptomatologia, aquí passen dues coses. Passen que el contagi és molt més difícil entre nens, perquè el no tenir simptomatologia és molt més difícil que es produeixi el contagi. Jo no sóc expert en salut, però és el que ens transmeten. I el que també passa és que hem d'estar... És que les reaccions del virus, del coronavirus, en els infants és molt diferent que en els adults, que això tots en som conscients. I, per tant, hem d'avançar en aquesta direcció.
Una pregunta: amb el calendari de vacunes que habitualment s'exigeix per entrar en una qualsevol aula o qualsevol escola, sí, aquest any, des de part del Departament d'Educació, no s'hauria de demanar al Departament de Salut que s'inclogui que les criatures abans d'anar a escola passin els PCRs per saber, o les proves serològiques per saber si han passat el coronavirus o si l'estan passant?
Seria, de ben segur que aquesta mesura seria molt positiva. En tot cas, hauríem de veure si és possible aplicar-la i en quin temps és possible aplicar-la. Podem transmetre-ho i podem treballar-ho plegats. Coincidiríem que un dels elements més importants és aquesta detecció de com ens està arribant la immunitat com a societat i com a país. Per tant, amb això sé que s'està treballant de forma molt ferma, no són les nostres competències, des del govern, del Departament de Salut i altres departaments del govern. I, per tant, senyor Basté, del tot d'acord amb el plantejament, el que, com en tota la desescalada, jo voldria sí transmetre un missatge molt clar als oients. Això ho hem de fer entre tots. Estem en emergència educativa. Ho hem de fer entre tots i, per tant, en una emergència tothom dona el millor d'ell mateix. I, per tant, haurem de seguir avançant a nivell educatiu, però sent conscients de que no es donarà les millors condicions possibles, perquè les millors condicions possibles en pandèmia no poden existir. I, per tant, tot el que puguem fer endavant, deixarem d'avançar perquè no ho podem fer tot? No. Ja sé que no era el plantejament de la pregunta en absolut, he aprofitat per fer una reflexió una mica més àmplia.
Ja, però no, dic això de la mateixa manera que hi ha coses que... Si a mi em fan... Escolti'm, si a mi fa 6 mesos em diuen que jo aniria per mascareta per carrer, li diria que, escolti'm, a mi quina sèrie de ciència-ficció m'estan fotent. Si a mi fa 6 mesos em diuen que, com em va passar ahir, per anar amb un dentista em prendria la temperatura a l'entrada, diria que això no m'ho puc creure. Doncs hi hauran d'haver canvis, almenys en els pròxims mesos. Segurament d'aquí 10 ja no estarem així, però de moment ara estem així. Llavors... Home, si el nostre futur són les nostres criatures, jo crec que és bàsic tenir el control d'això, i per tenir el control d'això, de la mateixa manera que ens hem de col·locar, o que els hi hem d'obligatòriament col·locar unes vacunes, amb tot el debat que hi ha hagut, malauradament, amb el tema de les vacunes, perquè que no ha d'haver ni debat amb això. És a dir, de la seguretat de les nostres criatures, no estaria malament que des d'aquí fossin pioners a Catalunya, de que les criatures haguessin de passar un test serològic per saber, primer, si estan immunitzades i poden haver passat el virus, primera, i segona i molt important, de si en el moment que han d'anar a escola tenen aquest virus, o de fins i tot de provar si tenen temperatura abans d'entrar a la classe.
Sí, coincidim amb que seria una molt bona mesura i també coincidim amb que ningú s'hagués imaginat el que estem vivint.
Aviam, sembla que hi ha més preguntes, Jofre.
Sí, jo en tinc un parell, les disparo ràpid. Si els nens majors de 6 anys hauran d'anar a classe amb mascareta, i si al setembre s'ha pensat d'alguna manera com gestionar la porta de les escoles. És allò, 4:45, les 5, aquelles aglomeracions de pares, mares, avis, ties i tietes que es fa a la porta de les escoles i que no deixen de ser un focus d'aglomeració, si això s'hi ha pensat.
Sí, s'hi ha pensat. Responc pel final. De fet, ja a les instruccions per a l'obertura d'escoles aquest mes de juny ja donem instruccions molt clares d'entrada i sortida, de que siguin esglaonades, de que no siguin a l'hora, de que només pot acompanyar un familiar a l'infant, de que els pares no es poden quedar a la sortida de l'escola tots junts. Donem una sèrie de recomanacions per tal de que s'adaptem a aquests horaris perquè les entrades no siguin a l'hora. També hem de vigilar molt. Penseu que el que ens diu salut, el que ens diu tothom, hi ha molts temes sanitaris on tothom coincideix, i n'hi ha d'altres on hi ha més diversitat d'opinions. Un dels que tothom coincideix és, a banda, evidentment, dels equips de protecció, que ara després em referiré a la mascareta, que els facilitem al Departament d'Educació, a tots els centres públics, a tots els centres concertats, els recursos per tal de que s'adquireixin. Hem de fer un rentat de mans sistemàtic. És molt important. Després, la distància, el gel hidroalcohòlic. Però, sobretot, que fem grups reduïts que siguin estables en el temps i que puguem tenir la traçabilitat. Això què vol dir? Això vol dir que estaran a l'aula i, per tant, també hem de ser molt curosos a l'hora del trànsit interior. No només entrar i sortir de l'escola, sinó els passadissos, els espais comuns, els vestíbuls, com accedeixen al pati. I aquesta és la feina que, millor que ningú, en funció dels alumnes que tinguin, cada centre educatiu ha d'organitzar. Pel que preguntaves, Jofre, de les mascaretes. Nosaltres donem resposta a les exigències de salut del Ministeri i tots els experts sanitaris i una mica més. Per tant, nosaltres el que diem és tots els docents i els alumnes han de portar mascaretes sempre i quan no es respecti la mesura de seguretat. Tots els docents han de portar mascaretes? Sí, no poden respectar aquests 2 metres. Els facilitem mascareta a tots els docents? Sí, també. I a més els facilitem mascaretes higièniques, que protegeixen, que són les que se'ns recomanen i des de les autoritats sanitàries. Pel que fa als nens, avui ha sortit, diria que avui, no?
Una utilitat d'anar amb mascareta, sí, a partir dels 3 anys. De 6 anys, perdó.
A partir dels 6, exacte. Per tant, els nens sortiran de casa a partir dels 6 anys amb mascareta. I nosaltres el que direm a les instruccions que enviarem aquesta tarda és que els nens han d'anar a l'escola amb mascareta amb aquests 6 anys. Quan no es respectin aquestes mesures de seguretat, hauran de portar la mascareta. Quan no es respectin les distàncies, hauran de portar la mascareta. Si estan a l'aula i està el professor a l'aula, els nens a l'aula, penseu que tindrem com a màxim 13 nens per aula o 15 a secundària. Tenim 4 metres quadrats a tots els espais per cada alumne. Per tant, dins de l'aula, mentre estaran allà, no caldrà que portin la mascareta. Ni els professors, ni els docents, ni els nens. Però sí portar-la a l'escola per tal de que, si fos necessari, poder-se-la posar en un trànsit de passadís, en un trànsit a l'entrada i tot això.
Tenint en compte la... Alguna pregunta més, sisplau?
I tant. Sí. És una pregunta que ha mig contestat abans amb un oient, el Bernat, que parlava, diguéssim, en un futur pròxim. Davant la possibilitat que a la tardor hi hagi un altre brot i s'hagin de tornar a tancar escoles, el nivell d'ensenyament telemàtic que hi ha hagut ara ha sigut una mica improvisat. S'està unificant criteris perquè, d'alguna manera, totes les escoles tinguin els mateixos criteris educatius a nivell telemàtic?
La resposta seria una mica en la línia del que comentava abans. Sí, s'està no tant unificant criteris, sinó facilitant totes les eines possibles perquè cada escola i cada institut pugui desplegar el seu projecte educatiu amb garanties telemàtiques. No, nosaltres no som tant d'unificar, de que tothom ho ha de fer de la mateixa manera, sinó que, ja entenc que no et refereixes a això, però en tot cas ho explico. No som tant de que tothom ho hagués de fer de la mateixa manera, sinó que tothom disposa de les eines per poder donar resposta amb 100% de garanties a l'educació telemàtica. I, per tant, m'hi referia abans, Això ens, la pandèmia i el coronavirus és una situació indesitjada que no hagués volgut ningú, però també és ben cert que en alguns àmbits avançarem més ràpid del que haguéssim avançat en altres circumstàncies, i aquest serà l'ensenyament telemàtic, també segur.
Hi ha un fet que és evident, que en aquests últims mesos ens han endreçat. I quan dic que ens han endreçat, i ens han ordenat, és a dir, algunes coses no estem d'acord, altres sí, però ens han endreçat i ens han dit sortireu de 6 a 10 per fer esport, sortireu de 10 a 12 per fer no sé què. I llavors diuen, i a més, els nens poden passejar amb els pares aquí. I llavors no podeu anar a la platja, no es podeu banyar a la platja. Per tant, hem rebut moltes consignes. Tinc la percepció que amb el tema de l'ensenyament, és a dir, deixeu molt en mans dels mestres i en alguns casos dels pares determinades circumstàncies que són, diríem, que haurien de ser competència de la pròpia conselleria.
Nosaltres estem convençuts de que no estem fent això. O sigui, abans m'hi referia, tenim un document que marca les regles generals, unes instruccions que facilitem ara avui, que l'objectiu principal és que siguin útils als centres, però no veiem d'una altra manera que cada centre i cada escola i institut faci el seu pla de reobertura. Perquè confiem en l'autonomia del centre, confiem en el lideratge i la professionalitat de les direccions i dels nostres equips docents. I, per tant, aquesta adaptació, per ser el més eficaç i eficient possible, només es pot fer des de la proximitat i des de la realitat de cada escola. Per tant, puc entendre la percepció perquè estem en un moment d'incerteses. Penseu que vivim moments en què hi ha moltes preguntes que no tenen respostes i això no ens passava. No, això no estàvem acostumats a viure d'aquesta manera.
Per exemple, hi ha una cosa que preguntarà molta gent, que és, per exemple, l'hora del pati. A l'hora del pati els nens poden jugar a pilota? Hauran de mantenir la distància? Clar, jugar a pilota és com el partit de futbol, el de veure de la Bundesliga, no? És a dir, no podran comportar-se com a nens. És a dir, podran jugar a pilota? És millor que no juguin a pilota?
Podran jugar a pilota, sí. Sempre quan, evidentment, no s'abracin i mantingui les distàncies. Nosaltres això els hi passem per escrit, és el que em referia, abans, senyor Basté. O sigui, nosaltres els hi passem per escrit a tots els centres quines són totes les instruccions i totes les recomanacions que hem seguit de tothom. Però aquí cadascú ha de prendre les decisions que li porta, que li pertoquen. Hi ha una gradació de responsabilitats. I el projecte educatiu de cada centre depèn de cada centre. S'imaginen vostès que donéssim instruccions i decisions ja fetes per tothom des de Via Augusta, des de la seu central del Departament d'Educació, tampoc no s'entendria. Yeah. No s'entendria i no ho volem fer, perquè confiem en que cada centre pugui aterrar aquest projecte, aquestes instruccions al seu projecte educatiu. Mm. I també entenc del tot aquesta percepció, aquesta realitat de neguit i aquesta realitat d'incertesa, perquè tenim moltes inseguretats, però és que jo crec que estem en un moment on és impossible viure sense inseguretats i sense incerteses. Mm. I, per tant, des del Departament d'Educació el que fem és traslladar les certeses quan les tenim. Preferim traslladar poques certeses que moltes incerteses.
Una pregunta, si un nen dona positiu a classe, els altres nens hauran d'aïllar-se després, no?
Si un nen dona positiu a classe, tenim un protocol també que rebran tots els centres de què home haurien d'actuar i què haurien de fer. Automàticament aquest nen s'hauria d'aïllar, hauria d'anar a casa...
I, per tant, com haurien d'actuar i què haurien de fer? M'ho pot avançar?
Precisament, avui ho deixem per escrit, però evidentment li puc avançar. El que nosaltres, si detectem algun cas, evidentment amb 200 també passaria, eh? Però si detectem algun cas amb un infant, automàticament el que farem serà apartar-lo, que el vinguin a buscar, i després fer aquesta traçabilitat amb tot el seu entorn de nens i de 200 que han estat en contacte amb ells els darrers 14 dies. El que ja tenim escrit a nivell de protocol d'acompanyament i seguiment quan es produeix un cas, el que ja siguem abans. Per això és molt important els grups estables, en aquest sentit. Per això és molt important els grups estables.
Yeah. Alguna pregunta més a la sala?
Jo crec que el tema de conciliació serà el més problemàtic en tots els sentits. Jo parlo d'unes franges d'edat que no m'afecta tant, però pel que veig, clar, entre aïllaments, entre... i després tot el meu respecte en el món del professorat, perquè déu-n'hi-do, la que està patint i la que els espera.
Sí, sí. Alguna pregunta més que no vegi la Mònica, el Jofre?
No, cap més.
Cap més, perfecte. Doncs moltes gràcies a tots els oients que encara envien preguntes, gràcies, en continuarem parlant, perquè efectivament deia una cosa el nostre convidat d'avui, que és claríssima, que és que això és cada dia canvia. I vés a saber com estarem d'aquí 15 dies, i d'aquí 15 dies potser les normatives que estem marcant ara o seran velles, seran obtuses fins i tot, o seran noves i en positiu, que també és probable i esperem que així sigui. Avui la situació que tenim és la que tenim, veurem com la tindrem d'aquí una setmana. Qui ens anava a dir fa dos mesos que estaríem tan, entre cometes, bé amb xifres com estem avui. Vés a saber com estarem d'aquí dos mesos, si el virus es confirma que és estacional o no és estacional, i el setembre comença millor, o vés a saber com estarem al novembre, si, com es diu, hi ha un nou rebrot que ens agafi tots més ben preparats, però que a la vegada pugui fer que tornem a fer marxa enrere amb algunes de les actuacions com a societat, en aquest cas, per exemple, l'educativa. Josep González Cambrai, ha estat un plaer, eh? Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver respost tots els dubtes dels nostres oients.
Gràcies a vosaltres i a disposar.
Gràcies, moltes gràcies, de debò. Són les 9:52. Gràcies també, Jofre, subdirector de RAC1. Gràcies també, Jordi Saumell, Mònica Usart, Noemi Polls. D'aquí us només la tertúlia convencional aquí al món a RAC1, on parlarem de... anava a dir, la casa de Toca Berroque o la increïble i trista història de la Càndida Arendida i su abuela desalmada, en què s'ha convertit el Palau de la Moncloa després que... Mira, us ho faig en 5 cèntims, eh? Ho faig en 5 cèntims. Ahir ja sabeu. Surt Pedro Sánchez, derogació de reforma laboral, pacte amb Bildu. Bildu diu que, efectivament, signades a través de PSOE, Bildu i Unides Podem, aquest acord que derogada la llei de la reforma laboral del 2012 de Mariano Rajoy, del PP. Això surt al migdia tarda. A la nit, a 11:45, ha comunicat del PSOE dient que no, que això no és veritat, que no, que són 3 punts, concretament 3 punts. Surt aquest matí aquí al món a RAC1, Merche Izpurua, la portaveu de Bildu, assegurant que la derogació segueix plenament vigent i justificava així la modificació que a 11:45 de la nit ha afegit en un comunicat al PSOE. Això.
La derogació total i express, sobretot fundamentalment express, creo que no se puede dar. Yo creo que viene de ahí la matización del PSOE. Eso ya lo sabíamos. Ese marco general que implica la reforma laboral no puede caer de la noche a la mañana, no se puede vaciar de contenido porque eso dejaría totalmente desprotegida a la gente.
Per tant, serà sencera, però té raó el PSOE, però bueno, d'aquella manera, que tal no sé què. I surt Pablo Iglesias avui a Catalunya Ràdio i diu que el document que es va signar a la tarda, aquells dels tres, que allò va a missa.
En el pacto que se firma ayer, que firman los máximos responsables de los tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo. Pacta sunt servanda. Después, cada partido podrá decir lo que quiera, pero los documentos firmados, que son En el primero de los casos, la orientación política de una legislatura y un acuerdo de gobierno de coalición. Y en el segundo de los casos, un acuerdo entre tres grupos parlamentarios que llevan la firma manuscrita de las máximas autoridades de los tres grupos parlamentarios. Ese es el acuerdo. Y luego que cada partido quiere hacer consideraciones, muy bien. Pero lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado. Creo que estoy siendo cristalino.
Cristalino. Por lo tanto, el acuerdo es derogar íntegramente la reforma.
Literal.
Va. Al final, fotran cassolades hasta els que treballen al carrer Ferraz. 5 minuts i les 10 en punt del matí. De seguida continuem i ho debatem en tertúlia, aquí al Món a RAC1.